bon dia. Temps de tertúlia, la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Avui és dimarts i, per tant, toca temps per xerrar, per conversar amb tres ciutadans de Lloret de Mar que ja els tenim aquí als estudis i que passem a saludar tot seguit. El primer és Andrés Díaz. Bon dia.
Hola, bon dia.
També amb nosaltres Dani Canals. Bon dia.
Bon dia, què tal?
I en Jordi Martí. Bon dia.
Molt bon dia.
A tots tres també bon any.
Igualment, gràcies. Igualment.
Aquesta és una de les primeres també tertúlies que enceta aquest 2019 i avui en el Bon Dia, Bon Hora, l'informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar, hem parlat que després de l'èxit de la xerrada amb l'economista Santiago Niño Becerra, la secció de promoció econòmica de l'Ajuntament torna a convidar un altre economista de renom i també mediàtic. Es tracta de Xavier Sala i Martín. Serà aquí a Lloret de Mar el dilluns dia 28 de gener a les 7 de la tarda i al Teatre Municipal. També avui hem parlat que En Comú, Lloret En Comú, organitza una taula rodona per analitzar la situació actual del comerç a la vila. Es farà avui amb la participació de l'Associació de Comerciants, la Plataforma de Comerciants i l'Associació de Paradistes del Mercat Municipal. Amb nosaltres també avui hem tingut via telefònica per parlar sobre una competició que acollirà la piscina municipal. Hem tingut un membre de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, Lluís Gratacós, i també hem parlat amb el director de l'equipament, en Ricard Salines. Són els temes que avui hem tractat en aquest informatiu. Poden sortir d'altres, tant a nivell local com general, en aquesta tertúlia que iniciem en aquests moments i que posem ja a rodar amb els nostres contertulians. Parlem d'economia, si els hi sembla, perquè tant Santiago Niño Becerra com Xavier Sala Martín hem dit que són mediàtics perquè, bé, els mitjans de comunicació els entrevisten, tenen força ressò pel que diuen, per el que preveuen, tot i que ells ja diuen que, bé, la previsió no és que sigui molt el seu fort, però l'economia juga un paper important en les nostres vides i el que diguin aquests entesos sempre, doncs, ens atrau, no? Jordi Martí, li agrada aquest tipus d'exposicions dels economistes Santiago Niño Becerra o Xavier Sala Martín? Aquestes conferències, aquestes xerrades?
Sí, home, molt, molt, i que vinguin a Lloret, doncs, més encara. Tenir l'ocasió d'escoltar-los de primera mà, doncs, bueno, és molt interessant i és molt bona iniciativa. I en quant a la seva persona, com bé dius, no els agrada fer previsions, que això està molt bé, i el que fan, surt molt malament, és contrastar les notícies amb fets reals, que això és molt important, perquè de vegades, bueno, tot el tema de les fake news i les notícies manipulades, sempre va bé que algú amb una mica de fonament et doni un argument números, sòlid, sense opinió, tot i que també donen d'opinió i és molt interessant de vegades, no? Però sí, sí, molt, molt interessant, clar que sí.
Dani?
Jo estic apuntat, vaig anar a veure en Santiago Niño Becerra i estic apuntat per en Sala Martín també. Lo destacable és que vinguin a Lloret, que són conferenciants de nivell, i a part de conferenciants de nivell, no oblidem que tots dos són catedràtics universitaris i que en Sala Martín ho és de la Universitat de Colúmbia. Llavors, les seves opinions no són opinions de tertulià de ràdio, per entendre'ns, sinó que són opinions fonamentades i recolzades amb multitud de números. Està molt bé. Trobo que és un encert que l'Ajuntament i que el Departament de Promoció Econòmica organitzi aquestes xerrades, aquest cicle de xerrades, primera perquè ens aprenem en directe, segona perquè es fan al teatre, que és un marc perfecte, i tercera perquè ara l'hivern també és quan la gran majoria de gent de Lloret té temps per assistir-hi i, per tant, donar-hi recolzament.
Andrés.
Sí, pienso igual que ellos, que todo lo que sea, todo lo que venga para Lloret y en definitiva conocimiento para la gente y, bueno, estas charradas así y tal, pues estupendo, ¿no? Y más como dicen ellos, dos economistas reconocidos que también miran por los números, son más tecnicistas, que yo creo que es lo que hace falta, dejar un poquito ideal al lado y tal, y hablar lo que, pues, lo que realmente es, ¿no? Y ya está, sí, perfecto.
També podríem apuntar que són dos economistes pro independència, perquè tots dos s'han mullat, eh?
Sí.
És a dir, potser no es mullen per dir que hi ha crisi o hi haurà una nova fase de la crisi, tot i que Niño de Becerra insisteix que som en una tercera fase d'aquesta crisi, però que tots dos han dit en el mateix sentit que bé, que la independència és necessària per a Catalunya. Des del punt de vista econòmic, no sé com ho veuen vostès.
Bueno, una mica és el que t'he dit al principi de la intervenció, que el que és important, el que és interessant, és que debateixin o posin sobre la taula números freds, secs, que recolzen la seva teoria, que està molt bé, això, no? Llavors, vull dir que no són opinions, que també, i a més amb bastant sentit de l'humor en el cas d'en Sala Martín, però que no deixa d'estar fonamentat i d'exposat amb números freds. Vull dir, quan estaven dient que hi havia la fuga d'empreses i que el món s'acaba, doncs que te treguin una notícia del Ministeri on te reflexa la realitat, doncs està molt bé. I no es tracta de ser indep o no ser-ho, es tracta senzillament de posar la informació que creus que és destacable per en el moment, no?
Al final, el tema de la independència de Catalunya, al final, quan la idea que hi ha a darrere afloreixi i tothom l'assumeixi, serà assumida per molta més gent de la que ho és ara. No es tracta d'un tema de llengua, no es tracta d'un tema ni de religió, ni de raça, ni de res. Tracta simplement que Catalunya el que vol és dir que som capaços d'administrar els nostres recursos, que volem canviar de director general, volem canviar de CEO, de conseller delegat. No volem que ens dirigeixin des de 800 quilòmetres, sinó que volem que ens dirigeixin de 80 quilòmetres. És tan senzill com això. No hi ha res més. No es tracta de que aquí haguem d'imposar llengües o que haguem d'allò. Simplement es tracta de treure'ns de sobre una crosta que ens ha quedat impregnada des del franquisme. Hi ha una sèrie de... I això és més o menys de coneixement popular, unes 400 famílies que són al voltant de 2.000, 2.000 i pico persones que dirigeixen el Cotarro. I aquesta gent ocupa els llocs privilegiats a la cúpula militar, a la cúpula judicial i a la cúpula política. Només has de veure segons quins familiars hi han a segons quins organismes. Llavors, simplement es tracta d'això. Els economistes tenen l'avantatge que, no com els de lletres com jo, que interpreten els números i sense fer cabal de segons quines aspiracions culturals, lingüístiques, etcètera, etcètera, diuen, escolta'm, això no funciona ni funcionarà si no som independents. Independents no vol dir aixecar murs enlloc, no vol dir que ens haguem de deixar de parlar amb ningú. Aixecar murs, la independència vol dir simplement que l'endemà tots continuarem siguent veïns, però que tindrem una administració o que tindrem un control més directe sobre l'administració dels nostres recursos. I això, els dos economistes, que ho són més per números que no pas per vocació, probablement, doncs ho posen de manifest.
Mm-hmm. Andrés?
Bueno, vamos siempre vamos a lo mismo, ¿no? Yo creo que ya hablando de números como dicen ellos, pues ya las matemáticas no dan. Para empezar, no hay una mayoría en Cataluña que quiera la independencia como dicen. Después, si hablamos de números y es solamente una cuestión económica, pues no tiene nada que ver con el discurso que se está llevando a cabo durante estos 4 o 5 últimos años. Son contradicciones. Yo creo que, bueno, que ya hemos pasado esa etapa. La mayoría de la gente aquí en Cataluña miramos un poquito ya más hacia adelante. Esto ha sido, pues bueno, un borrón aquí en el camino. Se ha engañado a la gente, siempre desde mi punto de vista, ¿eh? Se ha engañado a la gente, no se ha dado información, unos se han tirado por un lado, otros se han tirado por otro, han puesto la responsabilidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los funcionarios, la gente, han tirado gente a la calle, después no los han respaldado tampoco, no sé, yo esto lo veo ya que ya ha pasado y que hay que mirar hacia adelante y mirar otra cosa.
Bueno, jo, lògicament no puc estar d'acord amb això de que no hi ha majoria, entre altres coses perquè no ens hem comptat, i no ens hem comptat perquè les forces i cuerpos de seguretat de l'Estat ens van atonyinar. Que suposo que l'Andrés recolza aquesta actuació, suposo que ho hagi dit, no? I atonyinar la gent per voler expressar la seva opinió no és ni democràtic ni decent en una Europa que és el paradigma de la llibertat mundial, aparentment, que això també s'està desfent.
Jo crec que aquí no s'ha privat a nadie de su libertad, todo lo contrario. Habría que salir fuera de aquí para ver lo que realmente es que te priven de libertad. Aquí lo tenemos todo. Lo que...
bueno, això és una opinió molt personal i molt sesgada.
Yo me remito a los hechos. Yo voy, sí, home, puedo trabajar donde me da la gana, puedo hacer lo que quiero.
Mil i pico ferits a l'1 d'octubre.
Si,
llavors,
si me dejas, yo te argumento mi opinió. Cada uno tiene su opinió i ja està. Lo que no puede ser, por ejemplo, lo que pasó el domingo aquí en Blanes.
¿Y qué tiene que ver?
Pues tiene que ver mucho, porque yo solo reflejo un poco a lo que está pasando aquí en Cataluña, así en general. Que 40, si me dejáis, hablo.
No, espera, estoy hablando de una pelea de discoteca. Ah, ¿no? Vale.
Va una mesa informativa de Vox al paseo marítimo de Blanes. Se presentan 40 individuos apoyados por la CUP, no lo digo yo, En fin, se lían ahí a empujar, no dejan hacer, no dejan tal. En una ciudad cuando tiene 40.000 habitantes y creen que ellos con 40 personas pues representan a los 40.000 habitantes. Y eso es lo que está pasando en Cataluña también. Tú dices que no hay mayoría. Yo te digo que en las últimas elecciones
sí que hay mayoría.
La lista más votada fue la de Ciudadanos, que no tiene nada que ver con...
tanto, o sea, que no.
Yo hablo de matemáticas solo. Por lo tanto, yo creo que se tendría que respetar eso, creo.
Ho respectem tant que tenim 72 diputats independentistes al Parlament. Si voleu respectar-ho, respectem-ho tot, oi?
Sí, sí.
Respecte a lo de Vox, que recolzis un partit.
No, jo no recolzo ningún partit. Jo me desvinculo totalmente de Vox, porque no pertenecen al ideal que pertenezco yo. Pero tampoco pertenece la CUP, por ejemplo, tampoco pertenece a Esquerra Republicana, y a mí que se manifiesten y que digan lo que quieran, pues lo encuentro pues perfecto.
No lo encuentras perfecto porque de la última hay dos en el talego de hace un montón de años. Pero que mira, están allí, si es preventivos. Que... O sea que no lo respetarás tanto.
Mira, ayer me tomé...
¿Y el...?
Ayer tomé unos datos, fíjate.
A ver.
El señor Turull entiende por preso político todo aquel que ha sido encarcelado por un delito o presunto delito y ha sido impulsado a cometerlo por motivaciones políticas.
Espera, no me espero,
déjame que hable primero. 15 de junio de 2011, un grupo de numerosos activistas del movimiento 15M rodea el Parlamento de Cataluña e increpa a los diputados, varios de ellos detenidos, juzgados y condenados en primera instancia. La Generalitat de Cataluña considera que las penas son muy suaves, recurre la sentencia y logra que el Tribunal Supremo les condene a 3 años de cárcel. El 29 de marzo de 2012, un grupo de activistas de la CGT, Conferencia General del Trabajo, realiza un acto simbólico frente a la Bolsa de Barcelona quemando billetes de banco, falsos. Las militantes de la CGT, Laura Gómez y Eva Sánchez, son condenadas a 13 meses de cárcel. La Generalitat presente como acusación particular pidió 2 años y medio para las procesadas.
Tens tres folios. No hay...
11S.
No acabarem mai.
Si son tres datos para que sepas mira, bueno, 11 de septiembre de 2013, un grupo de militares de Democracia Nacional, Alianza Nacional y la Falange interrumpe con gritos y empujones en un acto que se celebra en la librería Blanquerna de Madrid en conmemoración de la Fiesta Nacional de Cataluña. Los autores son detenidos al día siguiente y son juzgados y condenados por la Audiencia de Madrid.
La Generalitat considera que la sentencia es suave...
La recurre ante el Tribunal Supremo i consigue pena que van desde los 3 años y 11 meses a los 4 y 12 meses.
Només et falta aixecar el braç, mare meva.
Si estos son datos.
Escolta'm.
Mira, el senyor Turull, que decía que... Bueno, Habla, habla.
No, no, has portat aquí un llistat de notícies per negar la major.
No,
el que és
jo
evident,
no digo nada, si mira, és que són hechos. Lo que tu no puedes es engañar a la gente.
No, si home, tú, això és el que fas tu.
Si tu estàs dient...
Escolta, el que m'estàs dient tu...
No puedes decirle a la gente, oye, tira para adelante, y vamos con fuerza, y luego mandarle a la policía que le peguen porrazo. Es que eso no puede ser.
No,
es que... Tenéis que reconocer, si yo respeto vuestra opinión.
No, tú lo respectes.
Yo respeto...
No lo respectes.
Yo creo que de todos los que han estado en esta mesa soy el que más respeta vuestra
opinión.
Pues
em sembla molt que no.
Y soy el más neutral de todos, porque yo le doy leña al que le tengo que dar. Todavía
les deja obrir la boca.
Exactament.
No, habla.
El que està
muy amable, gracias.
Exacte, el que està clar és que l'1 d'octubre els teus cuerpos de seguretat i...
No, no són mis cuerpos, si no són mis cuerpos.
Els meus no, que no ho són.
Són los cuerpos de todos.
Van venir, no, meus no. Van venir aquí atonyinant-se per no deixar-nos votar. Per no deixar-nos votar. Teniu 9 presos, 9 segrestats i uns quants exiliats. I us dieu...
Però del 11M,
deixa d'estar de l'11M, que estem parlant d'una altra cosa.
No, si és que és lo mismo.
Escolta'm, vols deixar acabar?
Però estan condenados por lo mismo.
Puc acabar o no?
Estan processats por lo mismo.
Puc acabar o no?
Tu no, ell sí.
Acaba, acaba.
Gràcies.
Gràcies. Teniu 9 segrestats i exiliats i preteneu
jo
que
no,
això...
Eh?
I tant que sí, perquè tu el recolzes. Pertanys al partit que recolza no només això, sinó la ultradreta. Partit que vulnera els drets de persones que són diferents. Partit
igual que l'altra izquierda.
No, l'altra izquierda...
Ah, l'altra izquierda no, l'altra dreta sí.
L'altra izquierda, bueno, pues perdona, jo no recolzo cap d'altra izquierda.
Mientras Esquerra Republicana y el independentismo no modere su discurso, esto va a seguir en aumento.
I tant que començarà. Fins que siguem una república. Fins que siguem una república. Fins que siguem una república.
Intentem...
Parlar?
Sí, però a veure, intentem respectar una mica el torn d'un i d'altre per poder escoltar els arguments d'uns i d'altres i sobretot no entrar en personalismes, és a dir, parlar de forma genèrica.
Jo no.
Es té a uns polítics a la presó, es té... Ningú ho té.
Josep, si em permets, com ho has comprovat, n'he obert la boca jo.
No, no, ara...
Més, ho he intentat alguna vegada i m'ha dit que el deixés acabar, amb la qual cosa jo el deixo acabar, no sé si ell em deixarà a mi. El tema és el següent. Treure el que ha tret sobre la taula, no sé, vull dir, no és barrejar-ho tot una mica i fer-ho un poti-poti per veure que ens en sortim. Quan parlem del dret de manifestació pacífica, jo crec que el dia dels fets al setembre del tema d'Hisenda, de la delegació d'Hisenda, de la Generalitat, no és la delegació d'Hisenda,
Conselleria.
La Conselleria.
D'Economia.
Correcte, sabia jo com estava equivocant de país. A la Conselleria d'Economia, bueno, jo crec que allò no va ser violent. Jo crec que no va ser violent.
Creu tu jo crec, i tothom.
Jo crec que no va ser violent. Ell no sé si m'està escoltant ara, però jo crec que allò no va ser violent. Doncs posar en la garjola en dues persones per aquells fets, preventiva, durant més d'un any i pico, preventiva, sense judici, durant més d'un any i pico, no estic parlant de política ara, estic parlant d'una concentració pacífica davant de la Conselleria d'Economia. En pressió preventiva, durant més d'un any i pico, preventivament, a dos senyors que són presidents d'entitats culturals, no polítiques, ho trobo fora de lloc. I comparar això amb uns fets violents que van passar a la Blanquerna, que aquests senyors han estat condemnats per uns fets violents que tothom va veure i que no han fotut un peu a la garjola encara, havent estat condemnats i tot, ho trobo, com se diu vulgarment, o sigui, pixar fora de test i volgué confondre la gent. És més, jo crec que aquesta tertúlia està avorrint moltíssim a la gent, de veritat, perquè és que portem tant de temps amb això que ni ell m'escoltarà a mi ni jo l'escoltaré a ell.
O sigui, jo sempre t'escucharé.
Que se m'abarregin a mi aquests conceptes, comencem molt malament. I a sobre ja, bueno, sí, igual. O sigui, jo crec que ja està.
Cadascú defensa el que, creu, sí. No?
No, no,
que...
però jo no estic parlant de defensar, jo estic parlant de que tu... he fet dues comparacions que són els que ha posat sobre la taula. No estic defensant res. Jo dic, si tu creus que els fets del setembre de la Conselleria són equiparables als de la Blanquerna i el fet, la resposta judicial als dos és realment...
Equitativa,
doncs, escolta, jo no estic defensant res, només he dit això. Contestem-ho, perquè si no, si realment veieu que és equitativa la comparació i que això és un estat democràtic i que hi ha la llibertat que se suposa que hi ha, equiparant aquests dos fets que ell ha posat sobre la taula, jo no, doncs, escolta'm, vaja, jo ara sí que estic més convençut que mai del que penso.
¿Puedo hablar yo ahora? Sí. Yo no soy el que ha sacado el tema. Si me has escuchado, al empezar yo he dicho que esto ya aburría. Lo mismo que has dicho tú, he dicho yo, esto ya aburría, que tenemos que dar un paso adelante y tal. El que ha sacado el tema ha sido tú.
¿La Blanquerna?
Yo, no, lo de la Blanquerna no. Te estoy diciendo el tema del 1 d'octubre i del independentisme.
Proposa el pas endavant. Quina proposta fas?
Depende. Hasta que no nos dejen hacer algo no podemos hacer nada.
Qui us ho ha de deixar fer?
Los votantes.
Ah, els votantes. Vale. Claro.
Pensava que tenies majoria.
O sigui, ara que tenim votantes
no,
pro independentistes...
No estoy diciendo que tengamos mayoría, yo hasta ahí llego. Ya sé que tampoco soy ningún fuera de serie, pero yo hasta ahí llego. Yo sé que la lista, yo he dicho que la lista... No, no, es que no intentéis cambiar el discurso que he dicho yo,
sino
que las palabras que yo digo. Yo digo que la lista más votada, y si no se pueden contar los votos, la lista más votada fue Ciudadanos, que no es una mayoría que quiere la independencia en Cataluña. He dicho yo. Que juntando los votos anticonstitucionalistas salen más que la lista más votada. Vale, también es verdad, si eso son las matemáticas, ya está.
O sigui, la teva proposta depèn de que vosaltres pugueu...
Yo no tengo ninguna propuesta. Vale. Ninguna. Yo no vengo aquí a hacer propuestas.
La propuesta de Ciudadanos
Yo solo vengo aquí a dar mi opinión.
Correcte.
Yo no vengo a representar a Ciudadanos para nada.
Correcte.
Yo vengo aquí como tertulia ciudadana para hablar de Lloret.
Correcte.
Nada más.
La proposta de Ciudadanos depèn de que els votants us recolzin.
No es, que tampoco depende de que nos recolzin los votantes. Yo te estoy diciendo que yo aquí no vengo a hacer ninguna propuesta.
Perdón, disculpa un momento, porque me he perdido. Es que acabas de decir que vienes aquí como ciudadano a hablar de una tertulia de Lloret y acabas de sacar un papel hablando del tema político con tres acusaciones muy claras y poniendo encima de la mesa no sé nada.
Sí, porque yo sé que cada vez que vengo...
Y cuando digo que he sacado un papel encima de la mesa, los oyentes no lo oyen, no lo ven, pero ha sido así. Es un papel que has puesto encima de la mesa con una serie de argumentos que nada tenían que ver ni con Lloret ni con la tertulia.
No eran argumentos.
Era exposición.
Lo que no tiene que ver con la tertulia de Lloret
es
el tema que has expuesto tú al principio y yo tengo que defenderlo.
Si tú estás diciendo
que hay presos políticos, yo te estoy diciendo que el señor Turull consideró.
Me parece que nos estamos desviando.
Consideró.
Es que no ha hablado el señor Turull. Hemos hablado de dos economistas que han dicho que estaban... Disculpes. Parlat de dos economistas que han dit que eren pro-indepes, uh-huh. I a partir d'aquí jo no he parlat del senyor Turull. Jo no ho he fet. Hem parlat de la independència i que aquest senyor s'ha pogut recolzar...
El senyor Turull què representa?
Però és que jo no he hablado d'ell. Yo te estoy hablando, si quieres, como mucho de todo lo que tú has dicho, para no meterme en líos de presos políticos, porque uh-huh. parece que esta palabra os da
esto. A mí no me da nada.
Vale,
porque no existen
estupendo.
Los presos políticos.
Correcto. No, pues mira, pues sabes que. Es que no vamos a hablar del tema. El tema está.
Sois vosotros que lo sacáis.
Escúchame, que yo no he hablado
de
este
igual.
Yo te he dicho que yo quiero dar un paso hacia adelante.
Sí, y yo te pregunto quién es el paso adelante y me dices que tú no tienes que propuesta.
No se trata de propuesta, se trata de dejar el independentismo, dejarlo atrás y dar un pasito hacia adelante.
¿Quién es el pas?
El pas es mirar por la sanidad pública.
Sí.
Mirar por las infraestructuras.
La que es va carregar Fernández Díaz, vols dir? O quina sanitat pública? Escolta'm, hi ha una cosa que és claríssima.
Luego no digas que no te dejo hablar.
No, doncs, gracias, mira, jo t'explicaré una mica com funciona el tema. El gran problema que hi ha és que dels partits que, diguem-ne, constitucionalistes, et recordo que la Constitució va ser aprovada amb un grup de militars a l'habitació del costat.
La Constitució l'afirmó el senyor Tarradellas,
sí, home,
reconociendo una monarquia
anys,
en España.
Després de 40
això
anys,
és mentira.
Després de 40
això
anys
és mentira, també?
Vale, doncs els partits que us dieu constitucionalistes...
A mi no me metes en el saco, que jo no soy de ningún partido.
Home, portes una carpeta de Ciudadanos
y una pulsera
de Ciudadanos.
Porque soy simpatizante de Ciudadanos. Igual que la gente lleva un lacito amarillo que va a favor de los presos políticos y no tiene nada que ver.
Si no hay presos políticos.
Por lo que decís vosotros.
El gran problema que tenéis que hacer vosotros
y no habría ningún problema, porque la ley es igual para todos.
Y para todos.
Lo que tengo que hacer ya lo haré, no te preocupes.
Mare meva.
Vale, estupendo.
La culpa potser ha estat meva perquè he dit que aquests dos economistes són pro-independència i és evident que quan va venir Niño Becerra li van preguntar sobre el tema d'independència que no va voler parlar-ne, però és que segur que el dilluns 28, quan vingui Xavi Salamartín, també sortirà el tema de la independència perquè li preguntaran en el torn de preguntes.
Ell segur que em voldrà parlar, segurament.
Però el fet és que Xavi Salamartín parlarà. La conferència es titula Com vèncer els principals reptes de futur, innovació, factor humà, turisme i transformació digital. No té res a veure amb la independència, eh? L'únic que deia és que són declarats independentistes o pro-independència, o almenys Niño de Becerra el que ha fet és, fins i tot, preveure que a finals de l'any passat, que es va equivocar, Catalunya seria independent i ara ho posa en un termini de 6 mesos, eh? Vull dir... No ho dic jo, ho diu ell. I també que quedi clar que els contertulians són convidats no perquè siguin d'un partit o d'un altre, sinó perquè són ciutadans de Lloret de Mar i que cadascú té la seva ideologia i aquí ho hem de respectar al màxim. Ningú representa a cap iniciativa política, sinó a si mateixos, com a persones, com a ciutadans. Canviem de tema, parlem de comerç.
Parlem de comerç.
Vinga, que tothom compra, eh? Per tant, Lloret en Comú organitza avui una taula rodona per analitzar la situació actual de comerç, del comerç a la vila. Vostès, segur que han comprat en un establiment o altre Lloret de Mar, va, mulli'ns i digui'ns l'opinió que tenen del comerç que tenim a Lloret. Què n'opinen?
Aquest és un tema em sembla que és molt complicat, no només a Lloret. Em sembla que és un tema... complicat arreu, perquè hi ha un canvi importantíssim per tots, no? Inclús pues, per és un canvi de marxa que ha deixat en fora de joc a molta gent i que encara ningú sap per on acabarà d'anar. Jo llegia l'altre dia que sembla ser que la tendència ara del comerç pugui ser comprar per internet i recollir a la botiga, que aquesta és una de les noves tendències que s'està imposant i que les botigues actuarien com a lloc, com a showroom, diguem, i com a punt de recollida, etcètera, etcètera, i que per això cobrarien. Aquesta és una tendència que no sé si és la que serà o que no serà. El que sí que és evident és que el comerç per internet ha fet un boom i a més es preveu que encara ho sigui més. I a los hechos me remito quan Amazon, per exemple, ha comprat diverses parcel·les al voltant de Barcelona per fer 2 o inclús 3 centres logístics immensos per repartir i per poder fer arribar les mercaderies a la gent. La veritat és que no sabria dir no, de la mateixa forma que els economistes no fan previsions, jo la veritat que tampoc sóc del ram, no sabria dir per on tenirà el comerç, però que sí que estan en un canvi de cicle importantíssim.
Internet està fent mal.
Bueno, sí, tiene razón en lo que dice, yo pienso lo mismo también, lo que pasa es que también creo que hay unas generaciones anteriores que estamos más acostumbrados pues a salir a la calle, a comprar en las tiendas, a mirar, al tal, porque así, bueno, lo asociamos también pues a dar una vueltecita, a pasar el rato, en fin, y creo que algo de eso sí se va a mantener, o también creo que sería lo suyo pues mantenerlo un poco. Sí que es verdad que, claro, cada vez las ventas y tal por internet pues van que vuelan, y como él dice... Sí que yo también me ha llegado a los oídos, pues eso, que se están haciendo o se están alquilando almacenes para que la gente vaya allí solamente a recoger y tal. También me parece que escuché ayer que había una propuesta de un mercado aquí en Lloret, que será los jueves, en el paseo del ayuntamiento, paseo, ¿verdad?, que me parece que se llama, no quiero equivocarme, de productos frescos y tal. Y eso, fomentar así cosas así, pues también estaría bien, porque como he dicho antes, que hay estas generaciones anteriores, pues eso, estamos acostumbrados a comprar en la calle, a mirar el producto, a verlo, al tal, y bueno, y que también creo que se debería mantener eso un poco.
Jordi.
Bueno, yo no sé la que ya És bastant complex el tema i realment internet és espectacular. O sigui, no deixes de meravellar-te de... És quasi com una ludopatia, això. O sigui, com no t'ho controlis, estaries comprant coses cada 10 minuts per internet, perquè és una senzillesa estratosfèrica. O sigui, amb un clic l'endemà tens absolutament el que et doni la gana a la porta de casa. Logísticament em té meravellat per tot el que comporta, o sigui, per poder tenir tants de productes en un sol lloc, perquè t'arribin amb la velocitat que t'arriben, i això que estem on estem. Si estiguéssim a capital, als capitals, ja seria brutal, no? Que s'està comercialitzant producte fresc, no? El que passa que a mi em dona la sensació que no podem oblidar que això el que genera és més ventes, o sigui, no són les que hi ha, que se'n van per internet, sinó que n'hi ha més, que es fan també per internet, i que el comerç tradicional, doncs no tenim que oblidar, jo què sé, amb diades com les que hem passat de Nadal, els carrers estan a rebentar de gent, i les ventes es fan, i les rebaixes funcionen, i d'acord que han de fotre invents com el Black Friday i coses d'aquestes per motivar la gent a que surti al carrer, també per internet perquè comprin, però la gent surt al carrer i en èpoques de despesa els carrers estan a rebentar de gent fent compres. Segurament molt menys que abans, molt menys complicat, molt menys globalitzat, on hi hagi una marca de bandera ja es poden retirar les botigues petites que no ho tenen gens fàcil per ser diferents i per atraure la gent. O sigui, és molt complexa realment i hi ha gent, i les associacions de comerciants són conscients i estan treballant a fons amb el tema. I una de les propostes aquestes del mercat de producte fresc al Passeig Verdaguer, se llama Passeig Verdaguer, doncs jo crec que és molt interessant perquè dona molta vida. Vas a altres llocs com a, no sé, a Sant Feliu, per exemple, el diumenge, allà hi ha molta vida i em fa goig, no? Perquè la gent surt al carrer i això genera gent que surt a esmorzar, gent que surt a prendre alguna cosa, i al final és vida de poble el que vas a buscar, no? Perquè si no això seria un desert, no? També és veritat que tradicionalment Lloret sempre l'he considerat bastant singular a nivell comercial, ja des de que érem 15.000 habitants fins avui. La gent sempre ha sortit fora comprant, no sé per què. En canvi, tenim una temporada molt, molt definida, amb un públic molt definit, però el que és l'autòcton d'aquí som bastant peculiars nosaltres a l'hora d'analitzar el nostre comportament comercial, no? Llavors, vull dir, jo crec que és una plaça complexa i no pot ser comparada segurament amb algú tan proper i tan igual amb nombre d'habitants com és Blanes, no? Segur que tenim uns comportaments molt diferents. Però bueno, la iniciativa del producte fresc al passeig ho trobo molt bé i crec que hòstia, es trobava a faltar. També és veritat que el mercat municipal és un fracàs no perquè m'ho sembli a mi, sinó perquè em sembla que hi ha com, no sé, uns 50 parades i només hi ha 7
establiments
oberts, o alguna cosa així, no?
Sí,
i la gent no convida a entrar. Jo ho atribueixo segurament a un tema més arquitectònic que un altre tema. No és un edifici agradable per entrar-hi i per comprar, o poder la zona, o no sé, segur que hi ha els motius que hi hagi, no? Però, tornant a la proposta del producte fresc al Passeig Verdaguer, el que m'agradaria, i insisteixo una vegada més, i sempre ho he comentat, quan es fan activitats com el mercat medieval i companyia, hòstia, deixeu, sisplau, el client, que al final és per el que es fa la festa i el que manté el mercat, accedir-hi amb el seu vehicle a la zona blava, que aparqui, compri i se'n vagi, i no hi aparqueu les furgonetes vostres. Perquè després és que el pobre client no té accés, no pot arribar-hi. És molt fàcil d'entendre i és una cosa que no entens mai. O sigui, es fa un mercat i tot el que és el pàrquing l'ocupen els mateixos paradistes amb les furgonetes. A banda de l'aspecte que dona, és que el servei al client se'l carrega, en dic jo, no?
Ara hi entrem en un altre tema, que és el de mobilitat, eh?
No. Jo estic dient que el propi paradista que miri la logística que hagi de mirar per tal de no tenir la seva furgoneta aparcada durant tot l'horari d'obertura d'aquest mercat, traient places de pàrquing al client. Em refereixo a això, ja.
Uh-huh. Jo voldria lligar amb un altre tema, això del comerç, que també ens afecta a Lloret com a vila turística. El gran problema del comerç local, si realment la competència d'internet és tan forta i l'apretem o entre tots, entre els consumidors, tendim a la desaparició, hi ha un problema afegit, que és la desertització dels centres comercials, dels eixos comercials, carrer Sant Pere, carrer de la Vila, etc, etc. Si no donem vida als negocis, els negocis tancaran. I no hi ha res pitjor per un eix comercial que veure persianes tancades. Llavors, aquesta és una tendència que no només afecta Lloret, vull dir que afecta Barcelona, que afecta grans ciutats, i et passeges per eixos comercials i veus persianes tancades i et fa mal als ulls. A nivell turístic, nosaltres tenim una capacitat d'atracció turística importantíssima, però el turista ve també per disfrutar del poble i dels eixos comercials, també. Si el comerç per internet, si el comerç local tendeix a la desaparició perquè l'internet l'apreta, turísticament també ens afectarà perquè ens farà menys atractius. Llavors, és un tema que sembla que sigui, bueno, la tendència mundial, la tendència natural, i que no hi podem fer res, però ojo que a nivell turístic això ens pot fer molt mal, molt mal.
Sí, yo creo que algo sí se puede hacer. Como he comentado antes, o como comentáis vosotros, pues la iniciativa está del mercado en el paseo y tal, y eso también coge cerca de la zona centro, es un revulsivo para el comercio así de interior y tal. Sí, yo creo que sí que hay cosas que se pueden hacer.
Caldrá posar imaginació, no? Almenys, perquè, clar, ja ho fan els usuaris, que molta gent van a la botiga, veuen el producte, se'n van cap a casa i ho demanen per internet.
Correcte.
Això és un harakiri.
Bueno, això bàsicament el gran problema de... A vegades tendim a donar la culpa que és molt fàcil expulsar-se les responsabilitats de sobre i dir és que s'han d'espavilar, és que no sé què, és que tal, és que qual. És que els consumidors també hauríem de ser responsables i actuar amb responsabilitat. Vols comprar per internet? Compra per internet. Prova-t'ho i, si no, torno i tingues la morga de tornar-ho a demanar. Anar a una botiga i fer servir gratuïtament la seva mercaderia, les seves instal·lacions i el seu personal és una cosa que no és, entenc que no és lícita, suposo que sí, però que no és gaire, no té gaire fair play, no? Els consumidors hem de consumir responsablement també, i aquesta manera de fer no és una manera responsable, entenc.
Bueno, mira, que dos temes interessants. Tu comentaves el tema de... Això, vaig a la botiga, m'ho provo i després ho compro per internet. Bueno, com sabeu, jo tinc una agència de viatges, d'acord que estic més en el sector receptiu que emissor, però en l'emissor, podeu imaginar, les agències de viatges, si generalitzem, la gran pregunta és, encara en segueixen obertes? Qui és que no es compra el viatge per internet? Qui és que no ho fa a casa tranquil·lament amb família, al vespre, a internet, fa la xerrada i que compra exactament el seu viatge i se'l fa? Bueno, doncs la resposta és que segueixen obertes moltes i realment els hi va molt bé. Bueno, vull dir, es tracta senzillament de...
Quin és el secret?
He dit senzillament i m'he equivocat. No era l'adjectiu, senzillament. Doncs està encarat al client. Està encarat al client i fer el que el client... Intentar donar-li al client el que el client espera de tu i donar servei i posar molt valor afegit i donar un servei no només abans, sinó durant i després de la compra, i que el client també tingui molt clar el que lliga una mica el que deia en Dani, el consum responsable. És a dir, tu tens molt clar... Ai, ara... compraré una mica cap a casa. Tu tens molt clar que pots comprar-te un bitllet d'avió per tota la família, per anar no sé on, per internet, perquè és molt més senzill, però si llavors aquest bitllet d'avió a darrere hi van una sèrie de coses que solen passar i cada vegada més, perquè el tràfic aeri està creixent impressionantment, hi ha retards, hi ha grans retards, hi ha pèrdues de connexions, hi ha pèrdues de maletes, hi ha moltíssimes coses que acostumen a passar, on si tu has comprat un... Bueno, sempre pots anar a atendre i dir, escolta, m'ha passat això, que faig? I te faran la reclamació, te faran el no sé què i te faran el reembols. Si tu ets tot sol i estàs davant d'una web, que Déu et cafi confessat, i parlo per experiència, perquè no hi ha res pitjor que un telèfon d'assistència d'una gran companyia com per deixar-te tirar com una colilla. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs, mira, depèn del viatjat que estiguis i els dots d'improvisació que tinguis, te'n sortiràs més o menys bé. Si no ets gaire afortunat, et dius tirat, però tirat.
És a dir, el tracte personalitzat.
100%. 100%. Sí. Encarar-se al client, jo crec que és això.
Mira, lligant les dues coses, que viatges i d'allò, tu abans has fet una reflexió que és important. Internet també el que ha fet és créixer les ventes, tal com va fer les línies low cost quan es van popularitzar. I hi va haver un creixement del tràfic mundial, I en aquí a les comarques de Girona ho podem palesar de sobres. Quan Ryanair es va establir a Girona hi va haver un boom de viatges. Anàvem a fer un cap de setmana a Marrakeix, anàvem a fer un cap de setmana a Roma, a Londres, a tal, a qual. Per què? Perquè el bitllet era barat. Amb les ventes per internet també ha passat això. Com que hi tens accés i d'allò compres una mica més. En general, potser podem també dir que el sector ha crescut i que en general ha crescut perquè hi ha hagut millor oferta tant pel comerç per internet com per als viatges de les low cost. Vol dir que no tot és negatiu per internet. No tot és la compra per internet no sempre és negativa, perquè simplement pues, ha generat l'aeroport de Girona. Llegia avui mateix que l'any 2008 ha tornat 2018, perdó, ha tornat a passar dels 2 milions de passatgers, quan abans de l'època low cost el seu volum era entre 650, 580 l'any dolent i 700 i pico mil persones els anys bons, que es limitava simplement a la turoperació, no? Uh-huh. I ara en canvi estem a 2 milions, vol dir que el sector ha crescut, diguem, el sector de viatges ha crescut per internet, el comerç per internet també ha passat això. No tot és negatiu, el que passa és que bueno, són reptes nous pels comerciants.
Espera, i una mica el que deies tu del consumidor, jo crec que també tenim responsabilitat, o sigui, no, som responsables del resultat que això dongui. Per posar-ho exagerat, si no compres per internet segurament no creixerà, ja ho sé, és una afirmació una mica simple. Però em refereixo que si tu tens molt clar que tens uns hàbits de compra i que vas a fer això, doncs una o dos, o ho fas per internet i t'ho porten a casa amb l'economia que això comporta, perquè, tot i que queda molt bé dir-ho, però jo crec que tot aquest tema de la logística és bastant precari tot plegat, a nivell de remuneracions i de tot plegat, jo crec que són feines força precàries, i bastant complicades, perquè perseguir el client amb un paquet depèn de quins moments és força complicat. En canvi, si tu dius, no, escolta'm, si és que és igual, si jo me'n vaig a comprar cada setmana, doncs segueixo fent les meves... Que això comporta també uns hàbits socials, sí. I tot un altre tema que també és prou interessant i que es perdria, no? Doncs me'n vaig al súper, compro, i una altra vegada, a més, pots decidir quin súper, perquè segons quin perfil de súper és una cosa o és una altra, no? Vull dir que, mira, si tu com a consumidor tens responsabilitat davant d'una sola compra que estàs fent, no? I això crec que si fóssim... més conscients d'això, no vull dir que tothom acabés comprant producte biològic, perquè segurament no, però bueno, segurament les dinàmiques estan a les nostres mans que canvien, no, també.
Amb això dels canvis tecnològics o de comerç o això, vaig tenir l'ocasió d'estar en una conferència que hi havia el director general de Correos de l'Estado, i en un auditori que hi havia potser 1.000 persones.
De l'Estado del lado?
De l'Estado del lado. L'Estado del lado. I va fer una, a l'inici de la seva actuació hi havia al voltant de 1.000 persones i ell va fer una, diguem, una primera pregunta a tothom i va dir, diu, que aixequin la mà totes les persones que han enviat una carta en els últims 6 mesos, i van aixecar pues, de 1.000 pues, poder una vintena de persones. Que aixequin la mà totes aquelles persones que han rebut una carta, i quan et dic una carta, no una comunicació del banc o una cosa d'aquestes, sinó una carta. Quanta gent ha rebut una carta o alguna d'allò? Pues van aixecar la mà 8, 10, 15 persones més o menys. I ell després va fer la següent reflexió. Diu, pues mire, diu, aquest és el meu negoci. I comprovaran vostès que el meu negoci se'n va en orris, però a una velocitat enfurismada. I el seu plantejament és que... Després la següent pregunta, per cert, va dir, diu, ara que aixequeu la mà els que heu comprat per internet en els últims 15 dies. I van aixecar la mà pues, 200 persones. I ell va dir... De la mateixa forma que no s'envien cartes, sí que han augmentat les trameses de i compra per internet. Diu, bueno, doncs nosaltres ens hem de reorientar cap aquí. I va explicar que la seva, diguem, que l'estratègia de Correos era intentar posar punts de grans bústies, inclús en a les entrades dels edificis, perquè el carter pogués dipositar allà les compres i la gent no tingués problema de recollir-les i no hi hagués problema d'horaris, etc. Vull dir que els canvis, aquests grans canvis tecnològics o aquests grans canvis de tendència no només afecten els petits comerciants, afecten inclús a les grans corporacions, com per exemple Correos.
Sí, es una evidencia y también hay que adaptarse a los tiempos también y es lo que hay. Hay que mantener también un poquito lo otro, mirar de mantenerlo, pero también hay que adaptarse. No se puede negar la evidencia. Sí, está claro.
Correus, almenys, des de que hi ha correu electrònic, per Nadal no tenen tanta feina, no?
No,
amb...
exacte.
Bueno, sí, amb Amazon.
Sí.
Amb Amazon. Sí. I tant. Últims minuts de la tertúlia. No sé si també algun oient vol trucar al 972-37-23-49 i voler també fer el seu comentari respecte als temes que estem tractant en el dia d'avui. Direcció a les 10 del matí. Quins esports practiquen vostès? Ara ens divertirem una estona. Jordi.
És molt fàcil. Jo el motor.
Motor. Dues rodes? Quatre rodes?
Sempre ha sigut dues. Últimament m'estic tirant a les quatre, però sempre ha sigut dues rodes.
Algun dia el veurem al rally? Al Dakar?
Hòstia, m'estic fent gran, eh? M'està passant l'arròs, però l'esperança no mai es perd.
Els que se'ls passa l'arròs se'n van al Dakar, com el Sainz i companyia.
Sí. Ostres, però aquests ja han fet moltes paelles, aquests, a la vida.
Dani?
Jo esquiar i jugo una mica a pàdel. Dic jugo una mica perquè sóc un jugador tirant a dolent o mediocre, bueno, però esquiar és el meu esport de sempre.
Jo, quan sigui gran, també jugaré a pàdel.
Andrés?
Bueno, yo como he dicho otras veces, estoy ahí metido en el trail running ahí a tope y ahora este último año me voy recuperando bien de la lesión de pubalgia que arrastro hace dos y bueno, y ahí voy.
Trail que no Iron Man.
No, Iron Man no. Bueno, Iron Man, a ver, ya me gustaría, ¿no? Pero bueno, Iron Man es un triatlón que se compone pues de bicicleta, natación y luego al final una maratón. De momento yo la bici la voy tocando, pero no mucho. Hago algo de montaña a pocos kilómetros, 40, 50, pero tengo una hernia discal y cuatro cositas que no me conviene mucho. Y la natación la he tocado poco también, pero bueno, todo llegará.
¿Y cuando vas a correr, cuántos kilómetros fas?
Ahora últimamente hago muy poco, hago 10, hago máximo 15. Antes sí que hacía, bueno, skies y tal, que me gustan, que son de alta montaña, que tampoco son, bueno, no son muy largas, 30, 30 y algo. Y bueno, el objetivo sí es ya a partir del año que viene, que ahora estoy haciendo, bueno, con unos estudios de pisada y tal, cuatro correcciones que me faltan ahí, un poquito de física, y luego sí quiero centrarme en hacer ultras y eso, que ya son 100 kilómetros, a partir de 60, por ahí. Pero bueno, eso...
Només de sentir-ho ja estic cansat.
Sortir de Lloret fins a Barcelona.
Ah, sí, a Barcelona, a la maquinista.
Home, però perdoneu, us heu perdut una talla. Tu t'han fet mai un estudi de pisada?
No.
Doncs ja tens la resposta. Corres malament, no pots fer-ne ni Déu. Home, ara vaig a fer-me un estudi de pisada, a veure si... Com tenim això?
Eso es bueno, porque yo tengo una descompensación, tengo desviamiento de columna y entonces tengo una cadera un poquito más levantada que otra, unas descompensaciones que me han derivado luego pues a tener otras lesiones, pubalgia, tendinitis de aductor y tal. Y ahora pues bueno, con el avance de la tecnología pues te hacen un estudio de pisada, te corrigen
con plantilla
y te corrigen casi ahí al 100% y bueno, pues y con el entrenamiento ahora que ha cambiado bastante. Antes se tenía, bueno, el pensamiento de que cuanto más corrías o cuanto más entrenabas, pues era mejor, ¿no? Y ahora pues los estudios están diciendo que es todo lo contrario. Cuanto más te reserves y hagas un entrenamiento más concentrado y más específico, pues luego rindes más y tampoco te lesionas tanto. Claro. Bueno, el avance siempre...
Sí, però l'Andrés és molt més jove que tots nosaltres, eh?
Vete aquí, vale.
Home, no?
Però bueno, jo tengo 43... que bueno,
y ya pasamos de los 50,
sí. No, yo encara no, pero bueno, a mí me quedan 14 días para arribar al 50,
doncs
sí.
Ya está.
Bueno, hoy en día incluso los deportistas de élite en muchos ámbitos, gente de 40 años está compitiendo por campeonatos del mundo en muchos.
Ya con 12 añitos menos.
Y gente, yo mira, el cuando fue en Tosa en la última carrera que se hizo, que fue la San Silvestre, la pre-San Silvestre, El que me ganó a mí, yo quedé quinto, cuarto, quinto, no sé, y el que quedó por delante mío tenía 54 años.
Sí, sí.
Y se hizo 5 kilómetros en 16 minutos y pico.
Madre.
Y bueno, en fin, y en muchas carreras me encuentro gente de 52, 54, incluso un poquito más, que bueno, que me pasan la mano por la cara a mí.
Doncs parlem d'esports, perquè en els esports que ens heu comentat no hi ha la figura de l'àrbitre.
Correcte.
Però en canvi a l'hoquei patins sí.
Sí.
I ara es troben amb una vaga del col·lectiu arbitral i es troben que quan van a jugar un partit doncs poden tenir o no poden tenir àrbitres.
Això, bueno, i el problema que no tinguin àrbitres d'on és? Els àrbitres reclamen alguna cosa en concret?
Una manca d'acord en una assemblea ordinària de la federació i que, bé, es tracta d'un augment de les quotes de pagament d'àrbitres.
Home, jo realment... Es volia incrementar
un 4,5%.
Hi ha aficions, i no sé si són professions en aquest cas, que són dignes d'admiració. I el tema dels àrbitres per mi és una d'elles. Perquè si algú s'emporta la crítica és l'àrbit segur. O sigui,
la crítica entre cometes.
És que anava a dir una altra cosa, però tinguera en compte l'horari i pensat que millor dir una crítica.
Ahir em van passar un WhatsApp d'una conversa fictícia per Twitter, que era... Per Twitter. La transcripció d'una conversa fictícia fet en un camp esportiu, i deia, algú preguntava a un altre, diu, escolti'm, quin és el seu fill dels que està jugant? I diu, per què? Diu, no, dic, per insultar-lo i per dir-li el nom del porc. I diu, home, diu, que li agradaria a vostè que jo fes el mateix amb el seu? Diu, si és el que estàs fent, diu, qui és el seu fill? L'àrbit. I llavors, simplement això és un reflex potser de la societat, no? Hòstia, l'àrbit, com que és el jutge, pues, escolta'm, és algú sense sentiments, algú que no es pot equivocar, algú que té que ser infal·lible, algú que té d'allò. I jo em sembla que des de que el futbol professional, que és el que més ressò mediàtic té, els àrbits no fan declaracions i els entrenadors s'han imposat o s'ha posat la tendència entre tots de no parlar de l'àrbit, anem molt millor. I evidentment que s'equivoquen, igual que s'equivoquen alguns polítics, igual que s'equivoquen alguns empresaris, igual que s'equivoquen alguns entrenant, o igual que ens equivoquem tots.
Jo crec que el gran problema que hi ha primer en el tema del futbol, que hi ha una passió i sobretot
desmesurada.
Jo crec que sí, és que mira, no m'agrada el futbol i tampoc ho acabo d'entendre, però realment veus unes passions i unes discussions que són de que tot això recaigui en una sola persona, o en tres en tot cas, però en una sola persona, i ja si ens n'anem al nivell econòmic, o sigui, el que comporta una decisió arbitral amb certes lligues o Champions League i companyia, que dius, sí. Aquest tio que va pitar allò que no tocava li ha suposat no sé quants milions d'euros a no sé qui, i que vaig intentar solucionar una cosa que a mi em tenia meravellat, que no tenia com no es havia fet abans, amb el tema del VAR, no? Que dius, amb la tecnologia que hi ha, que avui en dia, a tenis, fa temps que s'està fent, i a futbol, que és molt més punyent pel que estem parlant, no es planteja. Ara es planteja, però és que tot i així no, també, que, dona, sí. També dona...
Da problemes perquè també se basa en la interpretació i luego está dando, o sea, ayuda menos de lo que se esperaba.
Que
también
tiene narices el tema, ¿no?
Que tiene narices,
que tampoco
sí.
Acabas d'entendre, ¿no? Amb lo qual, no sé, vull dir, m'alegro molt de no haver-me aficionat al tema i que els meus fills tampoc siguin àrbitres, també.
La qüestió és que jo, quan vaig anar a la universitat, vaig estudiar dret, recordo que de les primeres lliçons que vam rebre de no sé quina assignatura, teníem un professor que era molt bo, i ell ens explicava, o el primer que vam de les primeres coses que ens van dir, van ser dos que em van cridar molt l'atenció. Una, senyores, la verdad no existe. Existe lo que se prueba, que és verdad. Aquesta és una, que és una sentència que m'ha quedat per la vida. I la segona és que una de les assignatures, un dels temes era la interpretació de les lleis. O sigui, les lleis no són unes i només tenen una interpretació i d'allò. Hi ha multitud de maneres d'interpretar la llei. I tornant al tema inicial i lligant amb el tema final, d'aquellos polvos estos lodos, sobre la interpretació de la llei.
Però entonces al árbitro que sería Llarena sí que hay que respetarlo también, ¿no?
Bueno, Sí,
el... Després diu que som nosaltres.
Exacte.
Perquè veu el reloj, ja s'està acabant.
En Llarena, en Llarena poder hi quedarà tot. Quan el respecte a la llei surti de debò, en Llarena l'entrullaran.
Senyors, l'experiència és un grau i ho ha comprovat, ho ha fet palès l'Andrés, que ja ha dit el rellotge, gairebé toquen les 10. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, Andrés Díaz, Dani Canals i Jordi Martí.
A vosaltres.
Fins una pròxima. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu-siau.